Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 27 de març de 2025, en l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha solucionat el 90% de les més de 1.000 incidències a la via pública que els ciutadans han notificat durant el darrer any. Bigues i Riells del Fai preveu tenir una aula universitària per a gent gran al curs 2025-2026. El govern de Sant Feliu inicia els passos per crear una nova ordenança de l'aigua per fer-ne un ús més sostenible i eficient.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha rebut exactament 1.094 incidències a la via pública per part de la ciutadania des que el febrer del 2024 va posar en marxa el nou portal per facilitar-ne la notificació. D'aquestes més de 1.000 incidències, l'alcalde Isidre Pineda i el regidor d'Espais Públics Jordi Martín han presentat avui l'informe anual que avala que el consistori calderí n'ha resolt un 90%, que un 7% estan ara mateix en curs i que un 3% està en via de tramitació. El nou sistema implementat al febrer de l'any passat permet que qualsevol calderí o calderina pugui notificar amb senzillesa una incidència a la via pública, com per exemple un llambordí trencat o una branca que tapa un senyal viari, i que aquesta notificació inclogui la geolocalització del punt exacte i una imatge de l'estat de la incidència. Una de les novetats més rellevants que inclou el nou portal és el retorn per part de l'Ajuntament del resultat de la restauració de la incidència al ciutadà que la va notificar, i això es fa a través d'una imatge del nou estat d'aquell punt de la via. El regidor d'Espais Públics, Jordi Martín, explica en trets generals aquest procés i destaca la importància de l'administrativa que rep les notificacions i que les transmet al cos necessari per resoldre-les.
Les incidències estan geolocalitzades. Per tant, sabem on es produeixen en cada moment del nostre municipi i, per tant, podem fer alguna actuació en algun punt concret si veiem que s'hi concentren moltes incidències. L'aplicació la vam dissenyar perquè fos senzilla d'utilitzar. Ho és i la gent la fa servir. Està funcionant molt bé el retorn que fem. El ciutadà fa la fotografia, ens arriba a l'Ajuntament, la Rosa, que és l'administrativa responsable, envia a cada un dels tècnics en funció de quina sigui la incidència. Si és un tema d'un banc, s'envia al tècnic corresponent. Si és un tema de recollida, s'envia a GEMSA. Si és un tema d'aigua, s'envia a GEMSA. Si és un tema d'enllumenat, a l'enginyer municipal. Però aquesta tasca la fem des de l'Ajuntament.
En aquest primer any de funcionament, un 23% de les notificacions han sigut per incidències relacionades amb carrers i voreres, un 20% per senyalització viària i un 12% per arbrat i jardineria. El regidor destaca que la distribució d'aquestes notificacions pel municipi calderí ha sigut molt proporcional al repartiment de la població i que no es destaca cap zona amb més afectacions que les altres.
El 70% aproximadament es concentra en el nucli urbà, que és on es concentra aproximadament el 70% de la població. I la resta, un 20-30% de les incidències es produeixen a les urbanitzacions, i que és també la proporció més o menys de població. És curiós que sigui d'aquesta manera, però el que marca és un cert homogeneïtat en el sistema.
El temps mitjà que el consistori ha trigat a solucionar les afectacions notificades ha sigut de 3 setmanes. Tot i això, l'alcalde exposa que és important concebre aquesta xifra com el que és, com una mitjana, ja que les afectacions de caràcter urgent, per exemple, es realitzen amb més prioritat.
I, evidentment, si n'hi ha alguna que detectem que és molt urgent o un problema per la seguretat, la prioritzem, com no pot ser d'altra manera. Però el període de resolució és això, és menys d'un mes i, per tant, jo crec que és un període raonable i que fa que també posi en valor la feina de molts treballadors i treballadores de l'Ajuntament, perquè aquí s'hi veuen implicats treballadors de tot tipus, de la brigada municipal, de jardineria, policia local, tècnics de medi ambient, de mobilitat.
Les incidències que se surten de la competència de l'Ajuntament són derivades des del consistori a les entitats pertinents. Les que impliquen grans obres o afectacions i que, per tant, no s'han de notificar a través d'aquest portal, també es deleguen als departaments departaments corresponents i es comunica al ciutadà que el consistori hi està treballant. Des de l'equip de govern destaquen la importància d'aquest sistema per facilitar la notificació d'incidències a la via pública per part dels ciutadans i també per abandonar tràmits més opacs i feixucs com ara instàncies i també la possibilitat de retornar la feina feta pels treballadors de l'Ajuntament i posar-la en valor. I seguim al Vallès Oriental perquè a Bigues i Riells del Fai està en marxa la creació de l'entitat que permetrà que la població tingui una aula d'extensió universitària per a gent gran a partir del curs 2025-2026. Amb la intenció d'inaugurar el projecte a principis del curs vinent, un grup de ciutadans han impulsat aquesta iniciativa que permetrà que la població de majors de 55 anys del municipi es puguin adherir a aquesta aula d'extensió universitària i gaudir de diverses conferències, com també per participar en sortides culturals, tallers i seminaris. Per desenvolupar el projecte es necessita formalitzar una entitat i en aquest procés es troben actualment els impulsors. Ricard Mollà, el tresorer del projecte, ens ho explica.
Home, la nostra intenció és com abans. Per això de vegades es parla de setembre-octubre, però abans ens hem d'escriure... Primer, abans hem d'acabar els tràmits d'aquests burocràtics, d'obtenir un NIF i aleshores també hem de parlar amb la universitat. I després vindrà també doncs, la captació de persones interessades.
Actualment, poblacions properes com Caldes de Montbui, Santa Perpètua de Mogoda o La Garriga ja compten amb aules d'extensió universitària. Un dels altres passos a seguir és vincular-se amb una universitat catalana, que ja ens avisen que segurament serà l'Autònoma de Barcelona, per establir un sistema de tutorització que facilitaria l'accés a diversos ponents. Ho expliquem allà.
I, de fet, nosaltres ja dic que estem en contacte amb algunes universitats per establir un sistema de tutorització. Què vol dir sistema de tutorització? Home, si estàs escrita amb la tutoria d'una universitat, d'entrada, aquesta universitat ja et pot facilitar l'accés a diferents ponents de la pròpia universitat, i això també ja és un avantatge. Però no vol dir que els ponents siguin sempre de la universitat, perquè hi ha molta gent que es dedica a això.
L'Ajuntament de Bigues i Riells també és part activa d'aquest projecte que pretén mantenir les persones grans actives de manera intel·lectual i emocional, com també fomentar la seva relació social i la seva vida pública. I tornem ara cap a Sant Feliu de Codines perquè l'Ajuntament codinenc va celebrar aquest dissabte la quarta edició de l'anomenada Taula de l'Aigua, on es va compartir amb la ciutadania els primers passos que el consistori està seguint per desenvolupar una nova ordenança de l'aigua que en reguli l'ús, una iniciativa que impulsa la xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat per tal que les ordenances municipals tinguin un marc normatiu actualitzat per fer front a la situació de sequera estructural que viu el país. El prolongat episodi de sequera precisament que ha viscut Catalunya fins aquest mes i l'especial situació de Sant Feliu, que hem anat explicant des d'Ona Codinenca i des de l'Eix 59 en relació amb la captació d'aigua i l'abastiment de la població, ha determinat el consistori el plantejament de la creació d'aquesta nova ordenança municipal que intentarà recollir maneres de fer un ús més eficient i sostenible de l'aigua del municipi. Així exposa l'alcalde Pol Cabotí els primers passos d'aquesta nova ordenança que van ser exposats a la Taula de l'Aigua.
Hem partit del model que ha treballat la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat i el clima, del qual l'Ajuntament en formem part, conjuntament amb la Diputació i conjuntament amb l'ACA, ha fet un model doncs, d'una possible ordenança per treballar cap a models més d'ús més eficient i amb més estalvi d'aigua. Des de sistemes d'aprofitaments d'aigües grises, és a dir, d'aprofitar doncs, l'aigua de la dutxa per omplir la cisterna del vàter, de sistema d'aprofitament d'aigües pluvials, recollir aigües pluvials de la teulada, també doncs, en recs de parcs i jardins, com això també es pot regular doncs, els comptadors i diferenciar per usos de l'aigua, no només doncs, un comptador per habitatge, sinó si, per exemple, doncs, podem posar un comptador per cada... quan un habitatge té una piscina, doncs un comptador doncs, a la xarxa directament de la piscina, i com això ens pot permetre regular i fer un criteri més racional o una gestió més racional i més justa de l'aigua.
El format de taula rodona de l'esdeveniment va permetre una comunicació bidireccional entre el consistori i una vintena de codinencs i codinenques que van poder donar la seva opinió sobre els diversos temes tractats, com també incloure propostes no plantejades en l'exposició del govern. Cabotí expressa la seva satisfacció pel resultat.
I estic content perquè la gent li interessa, ve gent doncs, que ja ha anat venint doncs, a les 4 i que al final no només és perquè puguin expressar la seva opinió, sinó que conjuntament també estem construint coneixement al voltant de l'aigua i al voltant dels aspectes que des del punt de vista doncs, del govern, des de la regidoria d'aigua, ens trobem doncs, que hem de prendre decisions, compartir aquesta informació perquè la gent arribi o no a les mateixes conclusions o compartir aquestes, al final són altaveus de persones que també poden explicar els diferents elements que composen doncs, que entren en joc a l'hora de prendre aquestes decisions.
L'aigua i la pluja han estat els temes estrella d'aquest mes de març, però tot i les abundants precipitacions i la millora de l'estat general de l'abastament d'aigua a Catalunya, Sant Feliu ha quedat com l'únic poble amb emergència per sequera i les restriccions segueixen vigents. Un dels motius de la celebració de la taula de l'aigua va ser l'exposició de la necessitat d'una ordenança municipal actualitzada i preparada per afrontar períodes de sequera i d'emergència com el que ha tingut lloc els darrers anys.
El temps.
I traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà divendres, que vinga ànims, que ja s'acosta el cap de setmana i per fi tornarem a gaudir del sol. Comencem abans fent un repàs de les temperatures actuals que tenim ara mateix. Tenim 10 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui també 10 graus, a Bigues i Riells el Fai un grau més amb 11 graus i a Castellterçol i a Mollà baixem fins als 9. Pel que fa a la previsió meteorològica per demà divendres i encara en el cap de setmana, dividirem el territori en dues zones. Comencem a Sant Feliu, Caldes de Montbui i Bigues i Riells del Fai, amb un divendres amb protagonisme compartit entre els núvols i el sol durant tota la jornada. De pluja no se n'espera ni una gota i les estones de sol seran intermitents. Tot i això, el dia serà molt estable i el cel canviarà poc amb el pas de les hores. Nova jornada, doncs, de calma en comparació amb les setmanes d'inestabilitat que portem i on sembla que ens encaminem cap a un cap de setmana molt assolellat, però ventós. Això ho acabarem de veure a la predicció de demà. Pel que fa a les temperatures, aquestes tornaran a ser força altes com avui, amb màximes de 17 a Caldes, de 15 a Viques i Riells i de 14 a Sant Feliu. Les mínimes tornaran a ser força baixes en comparació amb les màximes i arribaran fins als 6 graus aquesta nit. I seguim i acabem la previsió meteorològica, com sempre, pel Moianès, amb Castellterçol i amb Moià. Jornada molt semblant als pobles que hem repassat fins ara perquè els protagonistes seran els mateixos, el sol i els núvols. Dia, doncs, amb un cel força tapat, amb uns núvols que deixaran passar el sol de manera intermitent i que deixaran també un dia molt clar. De nou, no s'espera cap mena de precipitació i l'estabilitat serà la reina del divendres. Aquest panorama farà que les temperatures arribin a màximes de 14 graus a les dues poblacions, mentre que les mínimes tampoc baixaran dels 6 graus. I per acabar l'Eix 59 d'avui, us deixem amb l'entrevista que li hem fet aquest matí a Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui i vicepresident del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que agrupa a més de 300 municipis catalans que dediquen part de la seva recaptació a projectes solidaris arreu del món. Hem parlat de la seva tasca, de l'actualitat de l'organització i del repte que les polítiques reaccionàries occidentals impliquen per a aquest fons. No us la perdeu.
El passat 13 de març, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va celebrar la primera nit del fons, una gala dedicada a exposar la feina que fa l'organització, com també un punt de trobada per als més de 300 municipis catalans compromesos amb la justícia global. Avui, en Guillem Soler, d'Ona Codinenca, s'ha desplaçat fins a Caldes de Montbui per parlar amb Isidre Pineda, alcalde de la Vila Termal i vicepresident d'aquest Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Guillem Soler, Ona Codinenca, benvingut, bon dia.
Molt bon dia, Isaac, què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, molt bé, anem cap a la introducció d'aquest interessant projecte, perquè tot i que encara hi ha molta gent que ho desconeix, més de 300 municipis catalans dediquen part de la seva recaptació a projectes solidaris arreu del món i ho fan a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Avui estem en companyia del seu vicepresident, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que ens donarà tots els detalls o alguns detalls de la tasca que fan. Alcalde, la primera pregunta per situar-nos una mica és aquesta, no? Quina és la funció del Fons Català, diguem-ho així una mica més curt per no allargar-nos tant, en el procés, no?, en què els diners d'un ajuntament acaben arribant a un projecte solidari, no? Com funciona tot aquest engranatge?
El Fons Català de Cooperació és l'entitat de municipis, seria l'associació de municipis, que agrupa més de 300 administracions locals, en les que, des d'una lògica d'economia d'escala, intentem treballar projectes en tres àmbits. Els projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d'emergències i projectes humanitaris i projectes de sensibilització també en els nostres pobles i ciutats. El Fons Català té més d'una vintena de treballadors i dues oficines a terreny, una al Senegal i una a Costa Rica, perquè són, diguem-ne, els àmbits regionals on més ajuntaments catalans treballen i han treballat gairebé en els seus 40 anys d'història. De fet, diferents municipis es van ajuntar fa gairebé 40 anys i van crear aquesta associació de municipis per poder fer el seguiment d'aquests projectes i també la supervisió i fins i tot la fiscalització d'aquests projectes en el terreny. Per entendre'ns, Caldes de Montbui, que és el municipi on ens trobem ara mateix, en un d'aquests municipis socis i membres del Fons Català, té una dotació pressupostària en projectes de cooperació i solidaritat de gairebé 90.000 euros. Esclar, amb 90.000 euros podem fer projectes, està molt bé, però evidentment, si ajuntem tots aquests diners que representen el 0,7% o aquestes partides de cooperació al desenvolupament dels ajuntaments catalans, podem aconseguir tirar endavant projectes molt més grans per aquesta economia d'escala que comentàvem.
I el Fons Català existeix des del 1986, és a dir, tu ara deies gairebé 40 anys, l'any que ve, 40 anys l'any que ve. Existeixen organitzacions semblants en l'àmbit europeu?
El Fons Català és una entitat molt peculiar a Catalunya, perquè a més és una entitat de consens i formen part tots els governs locals d'ajuntaments estan representats a la seva junta. Això passa poc a la política catalana, per tant, arribem a la conclusió que la política de solidaritat i cooperació internacional és una política de consens, almenys entre els ajuntaments. I si em permeteu explicar també, és molt interessant dir que els ajuntaments, en general, som entitats més independents que no pas, per exemple, els mateixos estats quan fem polítiques de cooperació al desenvolupament. Què vull dir? Un ajuntament no depèn de les lògiques geopolítiques o geoeconòmiques o geoestatals, no? Un ajuntament pot denunciar que el que està passant al Sàhara Occidental és simplement injust i que hi ha una responsabilitat històrica del govern espanyol, per posar un exemple molt concret. Per tant, la política de cooperació municipalista dels ajuntaments crec que és molt honesta. Això passa poc, però sí que passa arreu de l'Estat, perquè hi ha diferents doncs, fons de cooperació, també hi ha el fons, per exemple, basc, que també té força i és bastant rellevant, el fons gallec, el fons andalús, existeix fins i tot una confederació de fons a l'Estat, hi ha en alguns, diguem-ne, alguns territoris que tenen el seu propi fons de cooperació. Però el primer de tots, el més històric de tot l'Estat, és el Fons Català de Cooperació.
I fa just una setmana, el dijous passat, vau presentar els resultats de, si ho dic bé, l'informe d'ajuda oficial al desenvolupament del municipalisme català d'entre el 2019 i el 2023, i ho vau fer davant la Comissió de la Unió Europea i Acció Exterior del Parlament de Catalunya, i amb unes dades molt bones, no?, pel fons. Quin és el teu sentiment també personal de veure com les institucions responen a la vostra crida i es pot ajudar a més projectes que mai? És a dir, a més gent que mai.
És molt bonic per la meva part poder explicar que hi ha moltes administracions catalanes que estan complint amb el mandat de Nacions Unides de dedicar el 0,7% dels ingressos a la cooperació i a la solidaritat internacional. Probablement, qui més acaba complint aquest mandat a Catalunya, a casa nostra, són justament els ajuntaments catalans. Hi ha 20 ajuntaments catalans que compleixen aquest mandat de Nacions Unides que remunta al 1972, per tant, fa més de 50 anys, que l'ONU va acordar destinar el 0,7% del producte interior brut dels països del nord global a la cooperació. I aquest objectiu avui encara és vigent, que és el de pal·liar el deute històric que havien generat sobretot a través de l'espoli i l'explotació de recursos. És una forma d'assumir la nostra corresponsabilitat. I aquesta corresponsabilitat, en els darrers anys, els ajuntaments l'estan complint amb bona nota, l'estan complint amb nota. Per exemple, l'any 2023, amb despesa executada, per tant, calés gastats dels mateixos ajuntaments, els municipis catalans van dedicar més de 30 milions d'euros, en concret 31 milions d'euros, a les polítiques de cooperació al desenvolupament. I si fem l'històric, ostres, en un volum des del 2019 s'han dedicat més de 100 milions d'euros. Per tant, els ajuntaments catalans, ostres, estan posant recursos i estan tirant endavant centenars de projectes que, evidentment, doncs, ajuden a millorar realitats locals en països doncs, que es poden considerar prioritaris, on hi ha relació des dels mateixos ajuntaments. Per tant, tot el respecte i suport a aquesta autonomia local que fa que les polítiques de cooperació al desenvolupament també siguin importants des del món local.
I, si no m'equivoco, entre l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació també de Barcelona i l'Àrea Metropolitana també de Barcelona representen més del 63% del total de l'ajuda local catalana i, en canvi, hi habiten el 28% de la població. És això un bon senyal de la implicació d'aquests grans ens supramunicipals o un mal senyal de la resta d'ajuntaments catalans o una mescla d'una mica de les dues? O cap d'aquestes.
És una mica la mescla de les dues, no? Que les grans administracions locals del país compleixin amb el 07 i dediquin recursos i esforços a la cooperació i el desenvolupament és molt bo. Evidentment, Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'AMB, l'àrea metropolitana, doncs si compleixen amb el 0,7% i dediquen aquests recursos a la cooperació i el desenvolupament, evidentment, no diré que es viaixen o el resultat d'aquests 31 milions d'euros està molt relacionat a que les grans administracions de Catalunya doncs apostin per la cooperació. Però el 0,7%, justament, el famós 0,7%, és un percentatge i, per tant, els ajuntaments més petits també el poden complir. D'aquestes 20 administracions locals que hi ha a tot Catalunya, n'hi ha una que és molt petita, un municipi de menys de 200 habitants, que és Oliola, que compleix una mica més del 0,7, un 0,75% del seu pressupost també el dedica a cooperació al desenvolupament. És un municipi de Lleida, de la província de Lleida, que també ens envia aquest missatge, que qualsevol administració local pot complir amb aquest mandat de Nacions Unides, amb el 0,7%.
Missatge important, perquè tothom es senti allò una mica al·ludit. I després, el 13 de març, fa ja més d'una setmana, fa dues setmanes, vau celebrar la primera Nit del Fons, una gala amb convidats de renom i de pes. Com es va decidir la creació d'aquest esdeveniment? Perquè és això, no? L'any que ve fa 40 anys, doncs el primer cop que es fa aquesta Nit del Fons.
La Nit del Fons tenia un objectiu molt clar, que és posar en valor aquells ajuntaments, aquells municipis que estan complint justament amb aquest mandat de Nacions Unides de respectar el 0,7% en cooperació al desenvolupament. Per tant, hem impulsat la creació d'uns segells que acreditin que els ajuntaments catalans que estan dedicant el 0,7%, doncs, així ho estan acomplint. I és un segell que també doncs, dona valor a aquest esforç municipal, però que també intenta, si em permets l'expressió, picar a la resta d'ajuntaments, perquè n'hi han diversos que estan en el 0,5 i també intentem motivar-los a que arribin al 0,7. Per tant, hem de ser més municipis els que apostin per la cooperació i el desenvolupament. Hem de ser encara cada vegada més municipis 0,7. Intentem valoritzar, posar en valor aquest esforç que fan els ajuntaments i també explicar bones pràctiques i projectes referents a nivell de cooperació al desenvolupament. En aquesta Nit del Fons es va, doncs, per exemple, reconèixer el projecte de la xarxa de perímetres agrícoles que s'està fent des de diversos ajuntaments al Senegal, i també es va reconèixer la trajectòria d'entitats socials que treballen en municipis com la Garriga Societat Civil, que és una de les entitats referents que treballa justament en un dels municipis que també destaca pel seu compromís amb la cooperació, com és el municipi de la Garriga.
I com no podria ser d'una altra manera, l'Ajuntament de Caldes de Montbui sou un d'aquests municipis que compleix aquest famós 0,7%. Com s'ha assolit aquesta xifra? És un objectiu que s'ha anat complint progressivament o es va decidir decidir un any, vinga, aquest any ja comencem amb aquest 0,7%, com va funcionar això?
És molt interessant, perquè la història o explicar l'evolució de la cooperació i el desenvolupament en un poble com Caldes de Montbui va estrictament relacionat amb el paper que han tingut les entitats locals, les ONGs locals, com és el cas de Caldes Solidària. Caldes Solidària és una entitat que ja té 3 dècades d'història i que porta molts anys picant pedra i també insistint i apretant a l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament, perquè dediquin esforços, projectes i recursos a la cooperació i el desenvolupament. I a més també és l'entitat que acaba canalitzant els fons, en el cas de Caldes Solidària, sobretot al Senegal, en els projectes que tira endavant el calderí, el missioner calderí Josep Artigues, a través de la Fundació Escola Solidària, tirant endavant projectes de foment de l'educació al Senegal, amb granges escoles, amb projectes molt bonics, la veritat, que d'alguna manera expliquen aquesta evolució i aquesta tradició que hi ha a Caldes de Montbui. Si em permets, també diré que és que realment Catalunya té una societat molt solidària i els ajuntaments catalans formem part d'aquesta xarxa, no? De municipalisme solidari. Per tant, sobretot, haig de destacar el paper de les entitats locals i de l'entitat Caldes Solidària. Evidentment, això ha anat evolucionant, també la professionalització del món de la cooperació també ha anat creixent, i avui Caldes de Montbui fins i tot tira endavant projectes de cooperació, però també projectes de cooperació tècnica, que és una de les tendències més interessants que estan tirant endavant els municipis catalans. Cooperació tècnica vol dir posar en contacte departaments de l'Ajuntament per formar departaments de països del sud. L'últim que hem fet, per exemple, amb el Marroc, no? El Departament de Promoció Econòmica, per connectar-lo amb municipis del Marroc per veure com podem col·laborar en el foment, per exemple, de la inserció laboral de dones en municipis marroquins. Tasques que crec que són molt interessants i que són molt de futur, els projectes de cooperació tècnica.
I, alcalde, amb un minutet, ara hem repassat tot això, tots aquests projectes que tireu endavant i la feina que feu des del fons, però creus que l'onada de política i de pensament reaccionari que s'està escampant per Occident pot posar en perill projectes com aquests? Perquè ara està de moda aquesta política de tornar a mirar cap a dintre, no? En canvi, el que feu vosaltres és mirar cap a fora. Creus que això pot estar en problema? És una pregunta una mica complicada per un minutet, però a veure com va això.
Però és una pregunta molt pertinent, perquè els discursos d'odi, els discursos de por cada vegada són més freqüents, els discursos de l'extrema dreta fan molt mal en un país que és extremadament solidari, que és històricament solidari, com és Catalunya, un país que és extremadament acollidor. Som un país que hem fet molt bé les polítiques d'acollida i que hem de seguir treballant també amb molt d'esforç, les polítiques d'acollida, el foment de la nostra llengua. Això no està renyit de cap manera, en fer polítiques de cooperació al desenvolupament, que també pot ser una política de país, i tant que ho ha de ser. És que l'ONU, com deia, ja fa més de 50 anys que va marcar aquest mandat de dedicar esforços a la cooperació al desenvolupament. I recordar que ser solidaris no és donar allò que ens sobra, sinó que és donar una part d'allò que tenim. I aquesta és la lògica, especialment, del 0,7% en la cooperació al desenvolupament.
Doncs missatge claríssim per acabar aquesta entrevista. Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, vicepresident del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Com sempre, moltes gràcies per dedicar-nos una estona i molta sort i encerts en aquesta feina solidària que suposo que personalment omple molt i que és molt maca.
Moltes gràcies, és així, és molt gratificant.
I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció. I tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha parlat, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.